Escoltant un líder, aquest tipus de cançó que es va popularitzar a Alemanya durant el segle XIX, finals del XVIII, segle XIX, i del que Schubert segurament en fou el màxim exponent. Aquest, concretament, és el Auf dem Wasser zu singen, obra 72 de Schubert. Escolteu una miqueta més i ja entendreu per què.
Des westlichen Heimes winkt uns freundlich der rötliche Schein. Unter den Zweigen des östlichen Heines säuselt der Palmus im rötlichen Schein. Unter den Zweigen des östlichen Heines.
Avui volem parlar amb una ermitana, del segle XXI, una persona que viu en soledat en una ermita. Ella és na Montserrat Domingo i viu al Montsant, a la Serra del Montsant, al Priorat, en aquest cas a l'ermita Codolà, i ens atén ja des de l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia, Montserrat.
Molt bon dia.
Gràcies
a les
per, illes. Gràcies per acompanyar-nos aquí a Formentera i Eivissa. Montserrat, t'agrada molt, no?, el líder de Schubert. M'ho ha dit un pardalet.
Molt, m'ha encantat poder escoltar el començament.
Montserrat, què és un ermità?
Bé, la tradició dels segles primers que es retirava en el desert, no?
Uh-huh.
Però, clar, jo sóc una ermitana del segle XXI. Llavors el que intentes és viure l'espiritualitat d'aquells primers persones o homes i dones que anaven al desert,
uh-huh,
però la seva espiritualitat, no la seva manera de viure.
O sigui que l'esperit és emular...
És una opció de solitud.
Amb l'esperit d'intentar emular, d'intentar cercar l'espiritualitat d'aquells pioners, d'aquells primers cristians del desert, no?
Sí, sí, sí. Mm-hmm. És una opció de solitud, no vol dir que sempre estigui sola, però sí que al començament almenys has de fer un temps de solitud. Però bé, ara la gent arriba a tot arreu,
mm-hmm,
i per mi el més important és la gent.
Mm-hmm. En aquest cas... De Montserrat viu al Montsant, viu enmig doncs, de la Serra del Montsant, en un lloc on efectivament s'hi pot anar, però amb certa solitud en la comarca, en una de les comarques, si no la comarca menys poblada de Catalunya, crec que sí. Per tant, doncs, i bastant aïllada, no, tampoc és tan fàcil arribar-hi. Ermità ve d'ermita, entenem. Necessàriament una ermità de viure a prop d'una ermita o en una ermita?
No, això està mal entès.
Endavant.
L'ermita, clar, jo sóc monja,
uh-huh,
i fas uns vots, i fas, uh-huh, una consagració. Diuen ermitans els que viuen a les ermites. Per exemple, que fan una funció d'acollida, però en el sentit de gent que passa, fer menjars i això. Però jo, per exemple, que he fet la consagració, no? Que tinc una consagració, no perquè visc a l'ermita sóc ermitana, sinó per la consagració. Llavors, estigui on estigui, continuo sent ermitana perquè l'ermita sóc jo. No sé si m'hi ha explicat gairebé.
Sí, aquesta corporalitat de la idea de l'ermita, sí, sí. Però jo algun cop, mira, jo ho haig de reconèixer, us he vingut a veure alguna ocasió, i no vestiu amb l'hàbit, no vestiu amb monja, això sorprèn.
No, penso que això és opcional.
Mm-hmm.
Jo visc a la muntanya, per mi el més pràctic és anar... Bé, ja hi anava abans també. Però baixar i pujar de la muntanya, si és d'aquí, ja ho saps, no tinc sabates, vaig amb botes perquè hi ha escurçons. Bé, després porto la roba que em donen, jo aprofito la roba que em donen, no me'n compro, el que sí que em compro les botes, perquè és el meu estil important per caminar. Però bé, jo no crec que és lo important lo de l'hàbit. I també hi ha una opció que un pot portar hàbit o no. Jo respecto que ens porten els que em porten i els que em porten, però per a mi no és lo essencial. Ja dic que és lo essencial és les persones. I sóc aquí amb una opció de solitud per estimar. Ja que truco de Montsant, quan vaig a fer caminades i sóc a dalt, penso, mira, allí darrere el mar hi ha les illes, no? Uh-huh. I a l'altra banda de baix hi ha Tortosa, i la banda d'allà Barcelona i Girona. O sigui, també esteu presents.
Uh-huh. Quan decidiu fer-vos monja? Quan teniu una revelació o és una cosa... Més pausada, producte d'una reflexió? Com s'inicia el vostre camí cap a aquesta opció?
No revelacions de cap manera. Jo tornava de Barcelona, estava a Olesa i jo feia de practicant d'empresa, uh-huh. que sóc infermera. I un dia, tornant de Barcelona cap a Olesa de Montserrat, el tren, com sempre i tota la vida, mirava les cares. No em fixo massa en els vestits ni en les joies, però miro sempre. He tingut de mirar sempre les cares i fixar-me més en les cares. I tornava de Barcelona, i quan jo ja volia arribar a tothom, volia estimar tothom, doncs resulta que el tren ple de gom a gom, mirant les cares, em vaig sentir molt limitada. Que no podia, i que jo volia estimar tothom, que volia solucionar tot, i em vaig sentir limitada. I llavors, dintre, no per l'orella, dins vaig sentir, vols arribar a tothom, vés-te'n a viure sola. Clar, una contradicció, no? Arribar, quan vols arribar als altres, la contradicció. Però després he anat descobrint... Ho vaig deixar, perquè em semblava que no era per a mi millor. Però allò va tornar, i després em vaig fer un discerniment, i em va semblar que sí. Llavors vaig fer uns exercicis sola, ho vaig dir a la provincial, els superiors, em van fer esperar, i bé, tot té un procés, no? Tot té un procés. I va arribar un moment que ho vam dir a la mare general a París i em va donar permís per fer l'experiència, que jo sempre dic que és la vivència. I sóc molt de viure el moment. I clar, vam anar a buscar lloc, perquè quan et donen permís no tens un lloc, has de buscar. I després de diferents... llocs que vaig anar, sempre em preguntaven què et sembla, doncs si he de començar, sí, però per quedar-m'hi no. I un dia que estàvem a Berga, que vam anar a veure una ermita, ja que estàvem allà vam anar a veure mossèn Ballarí, que estava a Queralt, i ell em va dir un lloc de tradició és Montsant. I clar, vam venir cap aquí, la primera ermita que vam veure, Sant Joan del Codolà, al marxar la pregunta de sempre, què t'ha semblat? I em va sortir, és el meu lloc, em sembla que és el meu lloc. I ja vam tornar, no sé si els 7 o 8 dies, i ja vam concretar per habilitar-ho, perquè és molt gran, estava molt, tot molt desfet, no hi havia ningú, feia 10 anys, i llavors em van fer una petita habitació que era el corral, i és on visc.
I quants
anys... Després ho van anar arreglant.
Quants anys fa que viviu a Sant Joan, entre Cornudella i la Morera?
Doncs el 77, 44.
44 anys ja, uau. A
No, passa el dia a dia, eh? Vas passant dia a dia.
Montserrat, feu vot de pobresa quan decidiu ser ermitana?
Sí, clar, els tres vots.
Quins són?
El pobresa, castedat i obediència. Mm-hmm. Llavors, els ermitans que vivim sols, que no tenim comunitat darrere, doncs ja al principi, quan vaig venir, no hi havia res establert a l'església d'Occident, sí, a l'Orient. Però jo vaig venir el 73 i el 83 es va fer una revisió del dret canònic i es va incloure el cànon 603, que parla, es reconeixeran com ermitans els que viuen sols i fan la professió, no? I llavors, clar, el nostre paravat, els que estem sols, és el bisbe, que és amb qui fas els vots. Igual que el monestir, fan la consagració a mans de l'abat, doncs es reconeix quan es fa els vots al bisbe mateix.
Uh-huh. Abans parlàveu que la vostra opció és una opció de solitud per estimar, i que això en si mateix és una contradicció. Com aconseguiu estimar més sense estar sola?
Bé, precisament això, que per la pregària, perquè dediques temps a la pregària, bé, a l'acollida també, que també és dels monjos, ara ve molta gent, eh? Molta gent. En tots aquests anys, l'agost passat, hi havia molta gent. Però diuen, fem nosa. No. És el que dic. Per mi, la gent és el més important. I llavors, l'estimació ve d'aquí. Que jo crec que el que faig bé o no tan bé, perquè també és una altra contradicció, vols fer sempre el bé, i Sant Pau ja ho diu, faig el mal que no vull, i el bé que vull no el faig, no? Doncs el bé o el mal que faig, doncs penso que repercuteix en els altres, que no sé en qui, però ho crec. Llavors, d'alguna manera, per això deia que des de Montsant penso en els que estan a les illes, i la pregària va a les illes i va a l'altra part del món, perquè m'ho crec, que algú, sense saber qui, doncs rep algo, no meu, perquè jo sóc limitada, sinó d'ell, de Déu, que ho abraça tot.
Mm-hmm. A la tradició hindú, els santons, els renunciants, el Sant Yasin, com es coneixen, sadhus, també, són persones estimades i apreciades i reverenciades perquè precisament fan mèrit, fan karma, a favor dels desconeguts, a favor dels altres. Podríem traçar un paral·lelisme amb la teva pregària en solitud, no?
Sí, però clar, són hindús, és diferent. La nostra tradició, no dic ni millor ni pitjor, eh? Que jo respecto, i venen els hindús aquí fent pregària, venen els budistes i fent pregària, venen els àrabs i fent pregària, que penso que l'obertura a totes les religions. Clar, potser no és allò del premi o el canvi, no espero res. Uh-huh. Eh? O sigui, que clar, pots incloure a tothom, perquè a vegades hi ha persones que diuen prega perquè van a operar el meu pare, o prega que estic malalta. Doncs tots els puc incloure, precisament per això, perquè jo sóc limitada, però ho dono a ell, que ho abraça tot. Uh-huh. I perquè jo no puc. Sí que dedico temps a la pregària, però ho deixo tot a les mans d'ell, precisament per aquesta limitació. I jo ho crec, lo poc o lo mal, lo poc o el molt que puc fer, que no és gaire, però el bé o el mal pues, repercuteix en els altres. Llavors, el mal demano perdó pels altres, perquè jo vull fer el bé als altres. És que costa potser una mica d'entendre, però és el que visc. Però al mateix temps és que és molt senzill. És viure dia a dia el que ve, el que el que em trobo en cada dia, me vaig fer mai una fissura al turmell, doncs pensava, tanta gent que també tenen mal i no poden caminar, no? Doncs comparteixo el dolor i accepto el dolor dels altres.
Uh-huh. Estem parlant amb l'ermitana Montserrat Domingo, que viu retirada, en aquest cas, des de l'any 77 a la Serra del Montsant. Ja per acabar, Montserrat, com explicaríem el seu dia a dia? És bàsicament pregària i després doncs la predisposició a acollir, a rebre alguna visita?
Cada dia sorprenent. Perquè m'aixeca i dic, a veure, avui. Clar, dedico temps a la pregària, ara estic jubilada, tinc 78. Cobro la no contributiva perquè abans no cotitzava amb les monges. Jo tampoc no em vaig poder pagar un autònom. Però jo vaig anar vivint del meu treball. Vaig començar a fer cistells, després faig coses de flors seques i continuo ara, però ara, bueno, com que cobro, doncs tampoc no... Mira, si un me demana és que fem 50 anys de casats, fes uns punts de llibre i tal, doncs penso que... Però mira, és un regal que puc fer, no? Però el dia a dia, doncs això, clar, dediques temps a la pregària, perquè tot el dia i tota la nit sigui pregària. I és que hi ha d'haver un mínim, jo potser un màxim o més hores, per estar quiet o contemplant o meditant. Hi ha formes tantes de fer pregària com les persones, no? I llavors, clar, el treball, alguna cosa, ara pues, faig un llistat de plantes que conec de Montsant, sempre tens coses per fer, netejar fora, escombrar, no sé, coses. I a vegades diuen aquí, pinto icones, diuen aquí, deus poder fer el que t'agrada. Doncs hi ha moltes coses que m'agrada, perquè la música m'agrada molt, però penso que si no faig aquestes coses que m'agraden, ara tinc una icona aquí que fa temps que la tinc per acabar, però no l'acabo. Doncs em sembla que faig el que he de fer. Si venen les persones, i ara que en venen moltes, doncs faig el que he de fer. No em preocupa si a mi m'agrada allò i no ho puc fer.
Uh-huh. Ja per acabar...
M'explico, no?
Sí,
i llavors el dia és sempre sorprenent. Quan ara amb vosaltres, doncs bueno, doncs és una cosa, doncs m'agrada, i estic sempre amb esperar, no espero res, però estar oberta a lo que vingui.
Uh-huh. Ja per acabar, vivim en una societat amb una crisi acuciant de solitud. Com es pot resoldre? Com podem aprendre a viure en silenci i en solitud?
Això jo penso que anem molt atrafegats, ja ho diu un anunci, no? Que bueno, que es viu molt de pressa, que un no se n'adona de lo... A mi em sembla que hauríem de parar almenys 5 minuts cada dia. Perquè una cosa empalmem amb l'altra, no? Anem fent les coses i un no se n'adona, per exemple, algú ve i diu... Mira, és que han posat una paperera aquí i diu que fa un mes i no me n'he adonat. Anem de pressa. Em poso al vostre lloc, de que s'han de fer moltes coses, però també una de les coses és donar-nos en compte que no vivim, que anem tan de pressa que no vivim el dia a dia. I potser per això s'hauria de parar almenys 10 minuts. Hi ha alguna senyora que ve i diu, és que arribo del treball, me'n vaig a dutxar, em canvio de roba i a fer el sopar, i a fer el llit, i a posar la roba a la rentadora, i no paro. Dic, per què no poso la tele? I llavors, clar, jo dic, per què poses la tele? O perquè em fa companyia. O sigui, potser també a vegades ens fa por de trobar-nos a nosaltres mateixos. Però em sembla que aquests 5 minuts d'estar quiet, que potser el primer dia, el cinquè, el desè, el quinzè, potser diràs què faig aquí si estic perdent el temps. Però quan un s'hi acostuma una mica, aquests 5 minuts, després ho allarga, perquè veu que fa les coses, ho experimenta, no? De que fa les coses igual i que allò repercuteix en la seva pròpia persona i amb els que l'envolten, si és la família, si els amics, els altres. I les coses les fa igual, però d'una altra manera.
Molt bé.
Amb més pau, amb més tranquil·litat.
Moltíssimes gràcies, Montserrat. Domingo, un autèntic plaer parlar amb tu aquest matí, naltros a Formentera i vos a la Serra del Montsant.
A tu, m'agrada això de tu. Bueno, que sapigueu que us tinc presents. Ara també a ràdio.
Moltíssimes gràcies. Molt bon dia.
Una abraçada a tots.
Una
abraçada. La pregària. Moltes gràcies. Moltes gràcies.